Bé, molt bona tarda a tothom. Se'n sent bé? Sí. Moltes gràcies per ser aquí. Ens fa molta il·lusió poder organitzar aquesta taula rodona en record de Miquel Paiolí, que ara fa 5 anys que ens va deixar. Aquest acte forma part d'una sèrie d'actes que s'estan fent a la ciutat de Girona, d'actes i de publicacions en record de la figura de Miquel Paiolí. Abans de començar, dono la paraula a l'Àngel Madrià, que és el comissari i coordinador de tota aquesta sèrie d'actes, perquè ens en faci 5 cèntims ràpidament. Àngel.
Gràcies, Xavier. Això de comissari sona una mica potent. Molt bé, res més en síntesi ràpida, explicar que durant tot aquest any l'hem dedicat a Miquel Paiolí, que ha batejat sense Paiolí el cine Persevera, 2011-2016, 5 anys de la seva mort, i bàsicament ha consistit a fer un reconeixement a l'obra i a la figura de Miquel, amb l'edició de dos llibres que segurament tots coneixereu, que és El recull dels seus desideris, La vida de la menuda, una edició a través de la Fundació Valvi i Infobet Edicions, i a través del Punt Avui, una edició de recull dels seus articles del Punt, titulat L'Esfera Rodó, que és aquell llibre que va sortir als voltants del juliol. Hem fet altres actes, i encara en queden alguns, però ràpidament. Vam fer un acte central, literari musical, al Teatre Municipal de Girona, el 7 de juliol, amb la participació de 20 amics, de Miquel, que va llegir textos seus. Al cap d'una setmana vam fer també el mateix acte literari a Quart, amb la participació de 20 seus de Quart. Està previst ara, el dia 6 de novembre, una passejada literària per Quart i Palol, resseguint els espais literaris de Miquel, que ell va descriure també, sobretot, a l'últim dietari d'octubre. Llegirem l'entrada del dietari precisament de títol d'octubre, a segons el Banc de Roure, i està tothom convidat, serà el dia 6 de novembre, que és un diumenge a les 9 del matí, davant de la biblioteca Miquel Paiolí, de Quart. També està previst que dins del marc dels actes dels Premis Casero hi hagi la representació de l'única obra de teatre que va escriure Miquel, El retrat de Voltaire. Això serà, si no recordo malament, l'1 de novembre. I després encara ens quedarà un altre acte, no. De fet, els importants són aquests, però altres entitats, ajuntaments com l'Ajuntament de Cassà va organitzar un grup literari parlant de la figura de Miquel, també. La Casa de Cultura va a través de Jordi Gavina, va fer una lliçó inaugural del curs parlant de Miquel Paiolí. En fi, potser hem deixat alguna cosa, però en tot cas, res, només agrair a les entitats que han volgut col·laborar, el Departament de Cultura de la Generalitat, la Diputació de Girona, l'Ajuntament de Girona i de Quart, la UDG a través de la carta de Josep Pla i Xavier Pla per organitzar aquest acte, també a l'EMU, a través de l'Ajuntament també per cedir l'espai i les instal·lacions, i també agrair la col·laboració de la Secretaria de la Selva que ens ha volgut ajudar en aquest acte, que d'alguna manera, jo no sé la cara visible d'alguns actes, però tot aquest homenatge a Miquel fet a través de la Fundació Valvi i a Editorial Barres.
Moltes gràcies. Quan l'Àngel Madrià ens va contactar per veure si ens volíem afegir a aquesta sèrie d'actes, evidentment vam dir que sí immediatament. Entre moltes raons, perquè Miquel Paiolí va ser, al llarg de la seva trajectòria literària, un gran i exigent lector de l'obra de Josep Pla. Per tant, ens semblava totalment lògic i coherent que la Càtedra de Josep Pla col·laborés en aquests actes. La Càtedra de Josep Pla no només té com a funció pedagògica estudiar i divulgar l'obra de Josep Pla, sinó també tot allò que fa referència a la literatura de Josep Pla. Per exemple, últimament vam fer una taula rodona sobre Joaquim Ruyra, un dels mestres estimats de Josep Pla. Però ens va semblar que, a més, era perfectament coherent que, igual que parlàvem d'un mestre de Josep Pla, avui dediquéssim aquesta jornada precisament per mostrar que Josep Pla també ha exercit un mestratge, ha estat un seguidor en el món de la literatura i de la cultura catalana. I per això, quan vam anar al Madrid, vam decidir muntar aquesta taula rodona que té diversos eixos o diverses picades d'ullet. D'una banda vam decidir posar, han mirat aquesta terra, tots sabeu que això és una mica d'ullet, evidentment, a Salvador Espriu, a Raimon, i perquè ens sembla que podem defensar que Josep Pla, Miquel Reubi, Raimon, Antoni Martí Montel, Josep Maria Rodríguez, són gent que s'ha dedicat a mirar aquesta terra, a ensenyar-nos a mirar el paisatge, la gent del nostre país, dels nostres països. Em sembla que veureu tots que és totalment lògic que avui tinguem tres persones que van ser amics de Miquel Paiuri, d'una manera o altra, i a més tots tres, lectors de Josep Pla. I en el cas de Raimon, lector, i a més hi vas tenir una certa relació d'amistat, Josep Pla va dedicar un cantant de passaport a Raimon, i Raimon també va escriure sobre Josep Pla. Per tant, jo us vull donar les gràcies a tots tres, especialment a Raimon també, que acceptessis de venir. Sabem que tens, per sort, molts compromisos, molta feina, molts homenatges, molts reconeixements per explícits. Però he de dir que quan hi vaig parlar la primera vegada, el primer que em vas dir és per a Miquel Paiuri. Potser no és gaire conegut, perquè ja fa molts anys que va sortir. Raimon també és autor d'un dietari. Un dietari molt interessant, ell abans m'ha dit que no, però jo entenc que sí. Un dietari que es titula Les hores guanyades, que comença a finals de l'any 80, amb la mort de John Lennon, mentre enregistra un disc, i que avança en els mesos de l'any 1981, i que arriba el 23 d'abril de 1981, que és el dia del mort de Josep Pla. Si m'ho permeteu, llegiré aquest fragment perquè em sembla que és interessant. Diu Raimon, 23 d'abril de 1981, ha mort Josep Pla, gran escriptor, home fascinant que ens deixa una obra vasta, literativa, complexa, plena de troballes, amb una llengua catalana viva, incitadora, fàcil, manejable, i que s'ha de tenir en compte a l'hora d'escriure en català, es faci des d'on es faci, País Valencià, Catalunya o Balears. He rebut la notícia per telèfon, estic adolorit. Senyor Pla, continuaré llegint-lo amb la mateixa fruïció de sempre. El que vostè ha escrit és, com vostè diria, impecable. A partir, doncs, del dietari, de la referència a Pla, i després de la relació amb Paiuri, doncs, escoltarem les vostres tres veus. I ara deixeu-me que llegeixi un fragment de Miquel Paiuri sobre Josep Pla. Miquel Paiuri va publicar tot un llibre interpretatiu de l'obra de Josep Pla, que es diu la geografia íntima de Josep Pla, i en un dels capítols, a part del llibre sobre Girona, analitza el dietari, que és el quadern gris. I diu, diu Miquel Paiuri, Pla està ben lluny de caure en el parany temptador de la nostàlgia d'aixetar o de l'idealisme de Pau, que de vegades han desvirtuat operacions literàries similars. Pla s'esforçava a imposar-se un tarannà materialista i antiromàntic que ja era un bon preservatiu contra aquests vicis. El dietari és un gènere que combina una retòrica més aviat austera i educada peus a terra pel que fa a les idees i els conceptes. Bé, de Josep Pla, dels dietaris, de Miquel Paiuri, avui parlarem, doncs, amb aquestes tres personalitats. Jo també estic molt content de tenir en Josep Maria Fonalleres aquí, perquè també és un plenià reconegut, has escrit sobre Pla, has fet de periodista, has fet un tipus de periodisme subjectiu, molt personal, que també té molta relació amb el dietarisme, per dir-ho així, amb el memorialisme, penso en un llibre, una sala de futbol a la sala d'estat, perquè una sala d'estat en camp de futbol, i a part de la seva obra narrativa, doncs és algú que també va tenir relació amb el Paiuri, amb el diari del Punt. I el nostre tercer convidat és el professor Antoni Martí Montesme, que també és valencià, tenim dos valencians avui a l'escenari. que ell també és autor d'un dietari. Després d'un viatge a l'Argentina va publicar un dietari interessantíssim titulat L'Erosió, que com dic així transforma el gènere dietarístic. I a més de tant que professor de literatura ha escrit també sobre el Pla, sobre el Fuster, sobre el dietarisme dins de la literatura. Per tant, Pla és la figura central del dietarisme català contemporani, però ho és també perquè té uns seguidors, uns estudiosos, uns lectors. Jo no tenia la paraula en primer lloc, perquè tinc una altra vegada.
Gràcies.
De venir. La sala és plena i sabem que és sobretot per tu.
Gràcies. Jo, en certa manera, demanar perdó perquè jo no sóc una persona habituada a parlar, encara que sempre que estic als escenaris, això, però no sóc una persona habituada a parlar en públic, ni tampoc tinc la faceta d'estudiós que tenen aquí, que ara tu eres periodista, però eres estudiós i escriptor, i tu val, sí. I jo no sóc ni escriptor ni periodista, que aleshores no és qüestió de posar-me a cantar. Sí que els motius pels quals estic aquí, i com molt bé ha dit el presentador, és el fet que jo he estat amic i del Miquel Pairoló, des de finals dels anys, començaments dels anys 90, que vam fer un programa de llibres precisament de la televisió del circuit català, que durava una mitja hora, feia una entrevista i recomanàvem uns llibres de diferents autors, de diferents llengües. El Pairoló feia com de guionista també, junt amb el Clavies, jo, l'Analisa, i aquests quatre són els que feien després amb els realitzadors de la televisió i feien aquest programa. I això ens va donar una amistat també que sorgeix del treball. Després, ell se'n va venir cap aquí, que ens escrivim de tant en tant, sobretot si ell publicava el llibre me l'enviava i jo li enviava els discos i quan ens veiem doncs estàvem contents de veure'ns, si baixava a Barcelona, si venia aquí, si hi hagués sempre aquest tipus de tracte. I a més, per l'altra part de la qual estic, perquè jo sóc lector, això sí que ho reivindico, sóc lector perquè continuaré així, no sigui el Pla que Pairoló. Aquestes són les motivacions per les quals jo m'ha semblat que no feia, diguem-ne, res que fos estrany de la meva presència, sobretot el fet de l'amistat. I he escrit quatre ratlles que, per almenys, em diré. Com tots sabem, Pairoló va publicar tres dietaris, tres llibres, Paisatge en flames, L'enigma i Octubre. És evident que els dietaris són, en el cas de Pairoló, un itinerari que va guanyant en qualitat, sigui d'escriptura com d'estructura. La diferència entre Paisatge en flames i Octubre és immensa. Si no hagués publicat Enigma, aquesta diferència s'hagués notat molt més. Jo m'he preguntat com és possible escriure, segons quin tipus de literatura, tenint tan a prop un escriptor com Josep Pla. Davant d'una personalitat tan marcada, tan potent i tan propera, hi ha diferents actituds. Qui reacciona ignorant-lo, qui reacciona intentant rebaixar-lo, qui reacciona negant-lo i qui reacciona adorant-lo d'una manera incondicional. Miquel va reaccionar de manera més intel·ligent, estudiant-lo i, en certa manera, continuant-lo, eixamplant el cap de visió i aprofitant el gust dels socs oberts per Pla. Pairoló fa periodisme, escriu teatre, escriu novel·la, però també exploració, notes i converses de literatura, on trobem el bon mentor que ha fet possible el bon escriptor. De manera lenta, però evident, Pairoló va trobar la pròpia veu, la pròpia escriptura, amb un treball continuat d'aprenentatge que és consubstancial al seu caràcter, sempre en l'intent de superació, marcant-se fites cada vegada més complexes, sense transcurar la quotidiana escriptura del periodisme. No sabrem mai fins on podria haver arribat. Ens haurem d'acontentar constatant que Miquel Pairolí ha tancat el seu cicle i que ja tenim l'obra completa. Jo vaig escriure el pròleg al segon dietari que va fer l'Enigma i com que això està millor escrit del que jo puc dir, doncs intentaré llegir-lo. És curt, estiguin tranquils, que va ràpid això. La roda del temps, el pas de les hores, aquesta ineluctable successió de moments que ens acompanya al naixer i créixer i decréixer i finalment, només per cadascú de nosaltres, finalment morir, perquè ja se sap que la vida continua. Aquesta constatació elemental, però no sempre palesa, és present tot al llarg de l'enigma, com un harmònic o com una obsessió acceptada i amb la qual es conviu irremediablement. Miquel Pairolí ha escollit la lentitud necessària per mirar i veure, per pensar i expressar el que s'ha pensat. I amb l'esforç que nosaltres no notem, escriu una llengua plena, clara, amena i gairebé sempre àgil i ben adjectivada. Pairolí ha publicat novel·la, teatre i un llibre en forma de dietari més o menys convencional que va titular Paisatge en flames i que, en certa manera, no deixa de ser parent de l'actual enigma. Amb una diferència important des del punt de vista formal, l'enigma es desprèn de la convenció del dietari i pren la forma d'assaig més ajustada al seu contingut. En la tradició de l'assaig que hi ha durat un temps, però amb tot allò que el gènere ha anat adquirint amb la pràctica de tants i tants autors de les diferents literatures occidentals. Entre el paisatge i la literatura d'idees, entre la reflexió sobre el paper de la ciència i els gestos perduts, entre la reinterpretació dels clàssics i l'observació de persones en espais públics, entre música, pintura i literatura, va dibuixant-se en filigrana un lloc reflexiu, atent, d'ampla curiositat intel·lectual, un punt escèptic i en sens vitalista, espectador crític del teatre, de l'òpera i enamorat de la naturalesa treballada que és l'escenari del seu viure. Si, com deia Montaigne, llegir és conversar, el lector es pot preparar a gaudir d'una conversa amena i complexa alhora, perquè l'autor d'aquest llibre s'ha pogut trobar en el llenguatge no solament el vehicle necessari per expressar les idees, els comentaris, els pensaments que el perviuen, sinó que ha sabut trobar també la manera de fer-nos tangibles les mirades posades sobre el paisatge, de fer-nos reviure a nosaltres, lectors, l'emoció produïda per les nits de gener, o la indefinible sensació de veure la llunyania, el fum negre dels forns del terrasser que s'enlaia cap al cel fent un torterol de l'eixut i mandrós que el gabinet escapa. Paràgraf on qui sap si qualsevol signe de puntuació no ens trencaria l'encant. En definitiva, amb els instruments que només la literatura pot oferir, Miquel Pairolí ens dona, en l'enigma, un bocí de bellesa. Aquest és el pròleg que vaig escriure. I per acabar de redimir una mica el que era el Miquel, dos cartes que vaig llegir en un fragment. Diu, benvolgut Raimon, he rebut els teus segrets d'universitat de l'Olimpia. Moltes gràcies. Contratar-ho amb un llibre també recopilatori, en aquest cas la meva música de paraules. No pas cançons de 4 o 5 minuts, sinó articles de 40 o 50 línies. Doncs sí, hem fet un llibre d'articles de tema literari. Com que no castiguem prou sortint un cop al diari, els hem reunit en un llibre perquè tots junts facin més mal. L'avantatge és que també es poden llegir saltant d'un a l'altre i són més digeribles, o no llegir-los, esclar. En tot cas, m'agradaria que ho fessis. Als amics els dic que llegeixen la part final, lectures inoblidables, que és inèdita. És el que el dic a tu. Records l'anàlisi a una passada. Dóna molt el caràcter, aquesta ironia subtil que tenia en Miquel. I aquesta, t'envio la novel·la que he publicat en guany. Ja sé que la novel·la no és el teu gènere preferit, però bé, Per animar-te a llegir-la, et diré que els dos primers capítols em sembla que no estan del tot malament. És una història molt diferent del manuscrit de Virgili, que sap que m'agrada molt. Un altre ambient, una altra mena d'argument i de personatge. De tota manera, el proper llibre em sembla que serà un altre dietari en la línia de l'enigma. Ara hi vaig treballar. Raimon, recorda una Lisa i una abraçada per tots. Que té la perdínica de la Lisa.
Però hi haurà molts altres autors. Per exemple, avui, que que hem començat a remenar papers i a recollir els textos que tenien dispersos, però us també m'ha donat que l'obra de Tutegri Tungruix ja considerat que ha estat tancada, i no vaig pensar que pugui haver un moviment, però només s'ha notat ja i ja tenim un gran lector. I a més a més, rebuscant papers, m'he adonat, gràcies a la informàtica, cosa curiosa, no per una indústria que no me'n recordés, sinó gràcies a la informàtica que no he recordat un detall molt vagament interessant. I és que quan vaig escriure un article per al número del procés monogràfic de Tata Peyroí, a l'hora de guardar el document,
amb el coll aixecat,
amb les cigarretes de vist, es torna lleument cap a l'esquerra, per mirar la cara. Què hauria pensat que a mi de la invasió d'Iraq, per exemple? Si es coneixen una mica les seves idees, no és difícil imaginar la indignació que l'hauria produït. O la construcció que li causaria l'islamisme violent, a ell que havia nascut a Algèria i que va escriure la pesta. Costa més sospitar com hauria valorat les aspiracions sobiranistes dels catalans. Potser els hauria sorprès. En fi, són especulacions, jocs. El dia d'avui, 50 anys enrere, va ser el darrer que Camí va viure sense. El 4 de gener de 1960 va morir quan tornava de París, perdó, quan tornava cap a París, després de les vacances de Nadal. El cotxe que conduïa l'editor Galimard es va estavellar contra dos arbres, en una recta a Villeblanc, sense motiu aparent. A la butxaca, Camí encara hi havia el bitllet de tren que havia comprat per al qual va renunciar per tornar al cotxe. Aquelles coses. Camí no va envellir. Tenia 46 anys i la seva obra va envellir. Diríem que sí, esclar, però d'una manera peculiar. La pell en alguns indrets presentar-los, però a l'interior el cos el conserva encara intacte. Atlètic, provocatiu, jove, la rebel·lia de Calígula, la seva desesperació fent mudir els platers i controlar el públic. Ho vam poder comprovar fa pocs anys al Tenassa. I això que la versió no era mai pas gaire encertada. Igual com la buidor de Monsó, la indiferència, la seva indiferència. Els textos més filosòfics, com la mitja de Sísif, pot ser paguen més alt del tribut del temps. Després de l'accident, la policia va recuperar enmig del camp, entre el fang, la cartera de Camí, quan tenia, entre d'altres papers, el manuscrit del primer home, en què aleshores treballava. Allà Camí defineix la misèria com l'absència de llenguatge, de passat i de moral. És justament això. Podem aplicar-ho al present. Sempre Camí. Jo no li puc afegir, sempre Camí. És tan senzill com això, és a dir, la posició que aquí narra el periodista. No és un absurd, narra el periodista. I per a la relació amb Camí és molt, molt semblant a la que podem compartir amb nosaltres ara respecte a Camí. Jo pregunto, quins articles estan escrit avui? Sobre el que estem fent, sobre el que s'està parlant. És una de les inquietuds que m'arriba al segon. Què estaria escrivint Peyronie a premsa avui o què estaria escrivint Joan Fuster a premsa avui? Són dues preguntes que més una vegada que hem fet en dues de manera compartida i de manera a no entendre investigar. Clar, la qüestió és molt complicada perquè ni Miquel Peyronie podrà publicar un bon article al punt ni Joan Fuster podrà escriure de nou l'article ni a La Vanguardia ni a Destino i ens quedem només amb la hipòtesi però també amb la sensació que en realitat no podem fer una altra cosa que en tot cas prendre relleu i si algun dia escrivim algun article i no sé si Fuster i Peyronie ens han ensenyat a escriure articles doncs prendre el relleu i per un costat per fer-nos el problema de fer l'article que només nosaltres podem fer per un costat, però per un altre costat estar a l'altura d'aquesta sensació de curiositat que us deia abans. Clar, això ha de ser una cosa molt difícil. Però crec que vostè, Miquel Peyronie, ell mateix va posar una posició encara més difícil quan va començar a escriure Matins Vitalis a Girona i en part sobre Girona. Voldria remarcar aquesta qüestió perquè em sembla que Peyronie era plenament conscient d'aquesta dificultat. La manera que escriu sobre el quadern d'Iris i sobretot sobre Girona no tinc un llibre de records, crec que mostra molt clarament aquesta consciència. Perquè clar, tenim un Miquel Peyronie, que si fem una mica abstracció dels anys passats a Barcelona, la major part del temps ha passat a Girona, i a més a més que estigui escriure és una Girona. Clar, escriure sobre Girona quan Josep Pla ja ho ha fet, és complicat. En termes generals, escriure quan Josep Pla ja ho ha fet, és complicat. A més, sent, com tu veus, dic, podem dir un deixat d'avantatjat i prodigiosament total de talent com és el Peyronie de Pla, encara ho complica més. I des del punt de vista del lector, es deixa una situació de completa indefensió. Perquè, a més, els lectors de Pla, que són lectors de les conseqüències del Josep Pla són molt perillosos. Són molt perillosos. I quan veiem tres adjectius seguits, ja som capaços de decapitar de l'interpret autònom. I és just que ho fem així, perquè un dels problemes que té Josep Pla, com veieu, són els panells, els factors massa panells. Un dels pitjors fusters són els fusterians, i així successivament fins a l'infinit. Però clar, Airolí no només es conscient d'això, sinó que ho encara i fa front a aquesta dreta. Escriu sobre Girona i escriu des de la consciència que no pot escriure de la mateixa Girona que Pla, encara que pugui haver compartit una sèrie d'espais. Sobre quina Girona escriu Miquel Pérez i com escriu Josep Pérez sobre aquesta Girona? És curiós perquè Sena, no és una legendària sinó Sena, crec que ens dona una mica la clau. Escriu sobre la Girona construïda a partir dels 60. És una Girona en la qual, per les qüestions internacionals, és la que aquesta època que viure quan és una zona que visca Girona des de 2002. Ja fa un cert temps, però no és tota la vida ni molt menys. Aviat farà més temps que visca el Principat de Catalunya, perquè m'has de retenir la xacra, que és un detall també curiós. Però en tot cas, aquesta Girona dels anys 60, evidentment ja no és una Girona en la qual la lectura de Pla li pugui ajudar, perquè no són els mateixos carrers, no són els mateixos espais, i la Girona és una altra secció, però el que sí que hi ha és la manera de mirar. La manera de mirar Girona, sigui la Girona dels anys 60 o la Girona de 1920, l'aprem, l'aprem de Josep Pla, però no la pot desenvolupar, perquè realment és impossible. Però el que sí que hi ha és aquesta, simplement veu aquesta mirada a volada a Girona, sigui la Girona de 1960 o sigui la Girona de més antiga. Crec que Sena, per la mesura d'això, precisament en el capítol final en què es parla, en què es narra, l'interroga d'una casa, que en la novel·la té una funció absolutament emblemàtica, axial, i és l'interroga d'aquesta casa narrat des del viaducte del ferrocarril. I clar, ja tenim aquest problema. El tren a la Girona és un problema, però el viaducte és un altre problema perquè precisament un dia vam estar parlant mentre vinàvem, Fallo i jo, és que havia salvat el material de l'adopció, que és una polèmica que, com tothom sap, no s'ha resolt mai, sobretot perquè a GIF no posarà mai els diners que caben per enterrar. Per tant, ja és l'hora de menjar ells, no? Era un dret molt sens. O l'altra cosa que es pot fer és declarar-nos desobedients i el que no pot ser un ferroviari, enterrar-lo i després passar-lo a la factura amb els problemes personalment. El cas és que, clar, el Miquel Peyronie, que aleshores ja havia escrit Sera, el veia una mica d'un... Clar, ell havia escrit uns paràgrafs molt bons, situat el narrador en la perspectiva del viaducte, mentre s'estava marcant una casa fictícia, segurament, però amb la qual la narració precisament lligava tots els fets del narrador. I, a més, aquella narració, el relat d'aquell enderroc, passa en un moment en què el narrador està a l'andana, és a dir, el viaducte, i decideix deixar passar el tren que havia d'agafar, per molta pressa que tingués, perquè està enderrocant aquella casa. I decideix quedar-se mirant com l'enderroquen uns operaris amb una professionalitat només comparada amb la indiferència, i, en canvi, el narrador va distinguir els colors de cada pany de paret que remetia a una habitació, que remetia tota la vida a una funció dins d'aquella casa i de la ciutat. Aquells pàgines són, crec que, del millor que era un mica en veig. I, finalment, doncs, el narrador, arribant al següent tren, havia de fer coses a Barcelona, un narrador, que hi havia un narrador a trafegar, i el següent tren sí que l'agafa. Però ara fa una manera molt curiosa. Simplement dic... Diu, la manera en què cada envà, cada paret, cada creixia que s'ensorra, cada cop de la natura que està a la meta tot allò que el narrador sap i ens ha fet saber, els records. Identificava, ara ja és el narrador, identificava les sensacions dels colors que encara conservaven. Grocs, verds, pàl·lids, mangres, i sí que pla, nosaltres ens hi deixem encadenats, sí que són. Que recordava i que ara em mostraven a plena llum del matí de juny. Cada cambra, cada passadís, que ens suscitava records. En un moment donat es va enfonsar el terra de l'habitació que ocupava l'oncle Arcadi i decidia la sentit sencera un ala de l'edifici, com si hagués perdut tot el suport. O sigui, cau tota la casa, cau tota la ciutat, cau tot el relat. I després d'això, això que deixa el narrador, que efectivament arriba al segon tren, a través de la Renfe, arriba el tren, i vaig dir-me que ja en tenia prou, que ja no volia veure res més. Vaig desitjar que vingués el propi tren, com més aviat millor. Quan va arribar, però, encara vaig dubtar uns moments, intensament. Si pujar-hi o continuar amb l'altre. Va ser una mica de voluntat. A la fi vaig fer un esforç de mirar-me, de trencar aquell inèrcia subconscient que em lligava a mirar amb l'ull volut, a esguardar uns fets punyents i feridors que no tornaria a veure. Però ara era també una manera de mortificar-me. Així doncs vaig dir prou, vaig pujar el tren, però encara vaig seure al costat que em permetia al mirar la pols, la màquina, els camions, les parets circulades. M'ho vaig anar mirant àvidament, sense poder estar-me, fins que el tren va arrencar. Després, quan va començar a rodar, encara no podia treure la vista, em regirava, fins que la distància va vèncer. Volia que restés per sempre a la ment allò que aquell dia havia hagut de contemplar. En plena tensió ho desitjava i ho refusava. La pèrdua dels llocs és una ferida de la memòria. En desaparèixer un lloc, perdem una part de nosaltres, de les persones que vam tractar, del temps que vam viure, dels objectes que vam tenir. Perdre un lloc ens deixa en el no-res. Quan el tren va allunyar-se, i va perdre velocitat, em vaig asseure. A fora veia el desordre de la ciutat sobre un lloc que anava passant i la deixa de ser la confusió, el vell país sollat. I salta un fragment que continua en un sorrent de roc. Cap on envia aquell tren? Cap a la gran capital, deia. Però vaig esforçant-me a imaginar que tal vegada la informació era falsa i que en realitat no travessava l'espai sinó el temps i que em conduiria endinsant-se en els raïls de la memòria cap a la república acollidora i silenciosa dels morts. Bé, com a final de cera, em sembla que és un final de la mà. És absolutament d'aquells que et deixen assegut a la butaca durant hores i hores amb llibres encàrrecs que entre les mans sense saber què fer. I en molts sentits tinc la sensació que no pots fer una altra cosa que arribar de l'incident. I d'altra banda, al final és molt crucial també. És un final del Marrachat, intenta donar-li als personatges una atenció del temps, ja que normalment els personatges no donen atenció a l'espai. És aquí, si fan fer un lloc, m'entén el mateix. Però, passat per un altre vidre que es refracta tota aquesta idea, que està. Però, quin pla? Jo crec que el pla d'aquesta pàgina és el pla que vincula els dietaris de Pedro Lín amb la narració i no amb els altres dietaris, amb els altres dietaris, per exemple, que és el periodisme. Perquè, clar, tenim un problema amb el periodisme de Pedro Lín. I és que jo, que soc un incondicional que crea el sector periodista, investigar amb molt de l'ocidència de la senyora Clar, he de reconèixer que Miquel Peyrolí no encaixa del tot amb una afirmació que jo faig d'una vegada de manera categòrica, que és que el periodisme és la matriu del millor de la pròxima literària catalana contemporània. Això ho mantenim, ho mostrar, ho demostrar fins i tot de vegades, però Peyrolí ho desencaixa. Per què? Perquè no segueix o no compleix o no ens serveix per a conèixer aquesta pròpica. Fa una distinció molt clara entre el periodisme del periòdic i el diari literari. gran distinción entre la periferia y las periferias. Las periferias son las que hicimos en una fermentación cruzada y que son redactadas, los textos de la periferia, para ser llegidos en cargas que tienen sistematizada. Las periferias en la una fermentación cruzada y las periferias es la escritura del diario literario que es íntima, no necesariamente privada, pero que sí que te ha revelado en las memorias culturales del mundo. Que se te prueba en las asociaciones literarias de Micropeiro Lí y la meditación nocturna, es nocturna que dio una encarga, después de reflexión sobre cosas que pasan con la vida del día. Claro, aquí el poder de Fuster, que es un autor estimadísimo de Peiro Lí, tampoco nos ayuda. Porque en Jo Fuster tenemos algú que, pero mal educado, va a haber de treure del diari personal moltes pàgines per a els periòdics i a l'interès. En el cas dels casos de Jo Fuster, potser en aquest cas com un cap que anem a aquestes contestacions en primera persona i en real, és de llegir un escriptor. I clar, és el mateix. No sé si estàs més en l'interès, però un escriptor necessita menjar almenys dos vegades al dia. No sé què tenim els carnívors, o tres, escriptor. No és imprescindible, ni en Hudson, fins i tot va fer una novel·la precisament sobre aquest vici. I el cas és que la preocupació per la materialitat de la figura de l'escriptor, la professionalitat de l'escriptor, fa que precisament els diaris de Fuster vagin navegant de la premsa al llibre i del llibre de la premsa d'una manera pràcticament incessant. Això en Peyronet no ho tenim, no ho tindrem, no ho busquem. No ho busquem perquè fa que fem. Fem jo buscar-la de manera constant i estimar que no trobem. Ara, que sí que trobem és un fragment, perdó, un article com el que us he llegit sobre Albert Camí, que jo crec que per un costat confirma que no és possible buscar aquesta continuïtat, però que en canvi, però no relliga per l'obertura. És a dir, en el moment en què es produeix aquest curt circuit, es produeix a través de l'obertura. I això és el que em sembla que, per un costat, acaba de lligar tot l'espectre de possibilitats d'un gran escriptor i em permet afirmar que significa bé i és una de les formes de felicitat que hem fet.
Mm-hmm. que n'hi han hagut que em va bé que l'hagi dit l'Antonina Antunt, que és aquesta radicalitat de la lectura, i que el fet de preparar una mica aquesta intervenció tornant-me a llegir els tres dietaris per fragments, com deia el mateix Miquel, eh? I els dietaris és fàcil de fer-ho així, o que ens el llegir és tornar a viure, que també és una de les seves frases. I després aquest és un aspecte que volia remarcar, i l'altre, la meva dita en Raimon, que era, em sembla que és la clau, o una de les claus que ens ajuda a entendre un acte com el d'avui, no? Que és com reacciones davant l'art. Em sembla que aquest és un aspecte fonamental, eh? Per entendre quina relació propera entre un i l'altre. La lectura, la relectura de Miquel, a mi m'ha suposat un sotrac que no pensava, perquè tot i que repeteixo una idea d'aquesta relació personal, el fet que fóssim bé i bé del nom sense gaire bé, era una mica més gran que de la mateixa generació i vam començar, recordo el primer llibre d'articles que vam publicar, vam presentar junts, amb una foto que es compartia amb els joves tots dos, i hi havia aquesta continuïtat en el temps, no? Que ens anàvem veient d'una manera més o menys esporàdica o casual, m'ha donat la sensació, llegint els tres dietaris, una cosa que evidentment ja podíem percebre, que ja sabem tots plegats, perquè és d'una grandària, l'obra de Miquel. Em sembla que encara ara, tot i que tot el que podem dir que estigui d'aquí, no en som prou conscients. Per la distribució que ha tingut, perquè aquest país és com és, per les editorials diverses que ha anat publicant, perquè ell va optar santament per fer fora anar-se, diguéssim, de la vida barcelonina, perquè no va jugar aquest joc, per moltes raons, diguéssim, segurament ara n'hi ha un moment. Però, rellegint-te, te dones dues o tres coses que em sembla són importants i que les tenim molt bé. Lluís Montada, un article que us recomano que llegiu, que va sortir, s'ha dit a la revista Girona, poc després de la mort d'en Miquel, que fa una dissecció no només dels dietaris, sinó de la seva pròpia feina com a dietarista. Però en Miquel, bàsicament, jo crec que hi ha dos o tres factors que són importantíssims de recalcar, que són la no vacuïtat, que no vol dir necessàriament transcendència en un sentit pejoratiu, sinó maduresa o solidesa, el no romanticisme, i jo crec que aquesta, després rumiant, és una de les diferències amb el qual tinc la sensació, això dic una altra cosa així, però després tu aquí tens com més si podràs dir-ho. Tinc la sensació, i en Miquel ho diu també, parlant de clar en les entrades del dietari, que parla de l'esforç de clar per no ser romàntic. Tinc la sensació que en Miquel no li ha de fer aquest esforç.
No li costava.
Costava tot el que costi, però com amb un pla, diguem-ne, havia de fer l'esforç. Perquè jo crec que l'escriptor romàntic en el sentit pejoratiu del terme, no generacional, l'escriptor que pensi que pot escriure alguna cosa en la literatura ha de ser antiromàntic. I en Pla ho sabia perfectament si imposava aquest antiromanticisme. I en Miquel tinc la sensació que no li calia. De la mateixa manera que no li calia tampoc, cosa que passa habitualment en el món de la premsa i de la literatura en general, i catalana en particular, la pedanteria. És a dir, la transmissió dels referents literaris culturals de Miquel, el lector el rep com una normalitat absoluta, però absoluta i lliscant sense cap tipus de problema ni sense la sensació pots trobar molt sovint dir ara citaré tal obra o diré que he llegit tal llibre o diré que he escoltat tal sintonia buscant-la a Google o buscant-la a la biblioteca. Tens la sensació no només de veritat i de semblança, de veracitat en el que escrivia Miquel, sinó que realment el que tu reps com a lector és aquesta mena de lliscar els referents i la relació íntima, profunda i al mateix temps àgil amb el que és la qual cultura. He intentat fer, no s'ha de llegir tot el he intentat llegir els tres lletaris de Miguel i no he llegit tot el lletarisme de Pau, que no l'he escolt, però d'alguna manera el temps present és clar. He intentat trobar mecanismes de confluència, mecanismes de distància, de quina manera es podien relacionar amb ells. M'has dit algun, em sembla molt interessant aquest, la relacionar només amb segons quines ficcions, no? Perquè Miguel té més aquesta vessant que, clar, no era tan explícita. En diré alguns de les coses que jo m'he semblat trobar, com a l'autor, simplement sense cap afany d'acadèmia. Però vull dir una cosa prèvia que em sembla que és molt important recalcar el que venia de fora dintre del món, que és tot i trobar diferències, o tot i pensar, ah, ja ho sé, ara sé per què en Miguel Peigui és diferent de Pla, o per què a l'hora d'enfrontar-te amb un gènere tan difícil, tan complicat, i tant com diu Lluís Muntada, en aquest article que deia, gairebé punt central d'una determinada manera d'entendre la literatura, com és que enfrontant això, quines són les diferències que hi pot haver? Un amb altres emplaçaments així, sempre amb Peigui és d'una altra manera. Acabes tenint la sensació que has fet un anar i tornar i que hi ha moltes més similituds que diferències. Però justament són similituds, contactes molt directes entre Pla i Peigui, a partir d'algú, jo crec que conscientment es planteja aquest enfrontament amb un monstre, diguéssim, de la literatura i del literarisme en particular, i de quina manera ell fa el mateix, però en canvi ho fa d'una manera diferent. Jo tinc la sensació, que és una mica agosarat, que en Miquel era més transcendent. Intentava trobar diferents tipus d'humor, però segurament aquí també hi trobaria diferències, no? Perquè en Pla tenia un tipus d'humor més... És que no puc saber com definir-ho, és molt difícil.
Sí, però Miquel també.
No, quan fas aquesta reflexió acabes pensant que en Pla era més cosmopolita, però Miquel també. I en Pla era més, però Miquel també. O al revés, o Miquel és una, però Pla també. Si acabes amb aquest anar i tornar, pensant que finalment, després d'intentar trobar diferències, acaba confluint en molts i molts aspectes. Però jo tinc la sensació que té una consciència natural de mi, sense necessitat d'imposar-se-la com a nord, com a norma, com a obligació. Té una sensació que, aquí hi ha una definició d'en Lluís, que em sembla que és molt complicada. Lluís Muntada parla de Miquel i dona els dietaris parlen de quatre atributs, no? Un és inserir-se dintre la tradició i imposar-se una alta exigència literària i moral. Un altre és entendre la literatura com un moviment poètic de l'esperit, una mirada sobre la complexitat de la vida, un acte notarial. La tercera, tenir el temps com a objecte, com a principi narratiu. I l'última, establir una aliança entre les observacions naturals, és a dir, la percepció del que estem veient, i el ritme o ritmes dels pensaments. Aquests quatre atributs, potser menys la tradició, tot i que la tradició ens en podria anar a un tema que seria la nostra pròpia tradició, tots es podrien més o menys equiparar amb la prèvia, que podríem dir, de Pla a l'entorn del vegetarisme. En base, jo tinc la sensació, i això és un dels articles, dels molts articles interessants d'en Miquel, a les entrades del dietari, que n'hi ha una que fa una diferència molt explícita i és molt divertida sobre els estoics i els epicuris. Si se'l recordeu, parla de Sèneca i després parla dels estoics, que d'alguna manera simpatitzant-ho molt, serien aquells que, enfrontats al món, aconsegueixen tenir una certa cuirassa per mantenir-se al marge o per tenir espais, diguéssim, de de decisió pròpia i de constància, de robustesa davant els embats de la vida, no? En canvi, els epicuris serien aquells que ja, d'alguna manera, han decidit, abans d'entrar en aquest combat que els esperits hi haurien après, diguéssim, han decidit mantenir-se al marge, anar-se'n, tenir una voluntat explícita de quedar fora d'això. Pla seria estoic i Miguel seria epicuri. I aquesta epicuraïtat de Miguel, diguéssim, es fa explícita en alguns dels seus articles. En alguns articles al final, jo diria que encara més. En parla, i això sí que també l'he muntat, d'aquest epicurisme de Miguel com d'un hivernacle literari, com de l'art, com a refugi. Miguel no és que no s'integrés dins el món, per descomptat, però tinc la sensació que l'evolució personal biogràfica de Pla, sobretot el Pla, evidentment, davant de la guerra, implica aquest estar present dins el que és la història. En canvi, tinc la sensació, i això seria l'estoic, que després, a partir d'aquí, decideix retirar-se, perquè ja veu que tot allò no li funciona, i decideix anar-se'n a Llofriu. En canvi, Miguel, per exemple, jo tinc la sensació que tasta en determinats moments aquesta vida exterior i té aquesta necessitat, i això es reflecteix en la literatura, de trobar aquest espai propi, que és quan torna del diari de Barcelona i ja treballa des d'aquí. Hi ha un altre tema que és el que és molt important en l'evolució literària de Miguel, que és també el, lligava amb això que deies tu, Toni, amb els articles, en general, podem trobar un petit exemple que desmentiria jo, però els articles de diari mai no parla d'ella. Observa, analitza, critica, informa. I en canvi és el propietari on ell es converteix en un dels protagonistes. Jo crec que aquest protagonisme de Miguel, cada vegada del personatge Miguel, diguéssim, del personatge narrador d'aquests dietaris, es va fent cada vegada més explícit, cada vegada més concret, fins a arribar a l'octubre, quan ja es converteix en una reflexió més. Però, parlant de les relacions entre literatura i periodisme, aquesta em sembla que és molt explícita. Recordo que fa molts anys, i això em va impressionar molt en aquest moment, en Quim Monzó deia, no, jo escric els articles de diari amb la mateixa intensitat que escric les meves novel·les en els meus contes. Jo pensava, jo no, i que el diari exigeix una regularitat, exigeix un domini de la llengua, exigeix un cert coneixement de les coses, una mirada, sobretot, davant del món. Però hi ha una diferència importantíssima que és l'immediatesa. És a dir, aquesta lògica de l'actitud, del silenci, de la concentració que sempre fan Miguel als diaris, és un xoc davant de la immediatesa i la rapidesa que exigeix un diari. I el diari et permet. I avui dia, per exemple, aquesta diferència que Miguel estableix entre els diaris de dia i els diaris de nit, o la manera de veure el món i la manera en la qual jo estic integrat dintre el món, és molt diferent. Aquesta segona, la manera d'estar integrat dintre el món, forma part de l'evolució dels dietaris, d'aquesta estilització que fa ell. Això és el que hem demanat molt important i molt decisiu. Ja volia acabar, perquè així es fa una mica més de col·loqui. En Miguel, en aquest text mateix que has llegit i en altres que surten en els dietaris i en alguns articles, evidentment té aquesta confrontació al Pla, no? I ella mira per descomptat i l'estudia i sap com escriu i té aquest coneixement de l'obra i de la tècnica de Pla. Tot i que després també tinc la sensació que quan fa una fa una definició que em sembla que és molt pertinent del tipus de literatura de Pla, diu quatre detalls sobre la literatura planiana. Diu, la mena de sensibilitat que Pla posseïa, el seu esforç, que és allò que dèiem abans, abans per combatre la tentació romàntica, la intensitat amb què els seduïen els trucs de l'ofici d'escriure i els criteris cotidians de l'hora d'inclou els seus textos de joventut per incloure'ls en l'ordenació final de la seva obra. Aquest concepte de truc, tinc la sensació que mica no el tenia present. No, això sí que no m'interessava. És a dir, era fàcil. Tenia un altre... És a dir, no li importava aquella cosa, ho saps, perfectament. Això de agafar un retall d'aquí o copiar una guia de Nàpols i col·locar-la allà i ficar-la a l'escriptor. Aquesta mena d'enjugassament, diguéssim, que jo crec que una mica era una mica... O era molt fèrcia, això. I hi ha dos o tres exemples que surten als dietaris i que em sembla que expliciten molt la relació entre Miquel que és un moment al qual fa referència al dietari de Rigarola, del final del 19, i el primer és el final del 19. I es queixa molt que en Pla se l'hagi carregat, un dietari que el Pla li critica que opini massa en lloc de descriure, perquè la descripció és la part més complicada de la literatura. I allà s'enfronta amb en Pla, amb Miquel, i li diu, vols dir que en plaça llegit els dietaris de veritat de Rigarola? Perquè justament el que fa és tot allò que en Pla diu que no fa, que és descriure una època. I a mi el que m'interessa és aquesta reflexió, és aquest concepte de descriure una època. Em penso, i això és el que ens hauríem de plantejar tots plegats, perquè una trobada d'aquestes tampoc anem a buscar evidències ni contundències, si això són dubtes, de quina manera tots dos Miquel Paiolí i Josep Pla, de manera diferent, i poder lligar amb aquella transcendència que deia abans, amb aquella relació, fins i tot, penso, amb la mort. La relació amb la mort amb en Miquel és molt més contundent, més directa, més lacerant que no pas la que té clar la mort, penso. Doncs fins a quin punt aquestes dues maneres confluents i divergents d'entendre la literatura i el literarisme són els reflexos d'una època determinada. Aquesta és una. La segona, que és un recuperat que dèiem abans, aquest combat de la temptació romàntica, que penso que en Miquel no li calia en Pla, s'ho havia d'imposar. I després una cosa que som el que els ajunta finalment, i que finalment ens ajunta a tots, que és quan ell fa una reflexió sobre en Pla, el 46, quan reclama que tota la seva obra torni a ser escrita en català i que es pugui recuperar la versió original. I ell diu, home, 46 no era fàcil demanar això. Havien de tenir dues coses, bàsicament. Una, la confiança contundent i explícita en la tradició i en la manera d'haver escrit allò abans de la guerra, i dos, haver entrat en Franco per la Diagonal de l'any 39. I dius, ostres, no? I diu, es va s'atreveixer d'això justament perquè abans ha fet l'altre. I aquí fa una reflexió interessantíssima que encara ara, per desgràcia, l'hem de fer, parlant de Pla. I diu, va, sí, va passar això. La vida passa moltes coses, la vida passa circumstàncies diverses. Ara, hi ha un tema que no ens trobarà ningú, i és, em penso, el veritable moll de l'os de la literatura i del que estem parlant. El punt de connexió d'un escriptor amb la realitat és la llengua.
Moltes gràcies a vostè. Continuen molts fils que ho estirat, En català i en castellà, però hi ha la paraula dià i dignitat, que en altres llengües no hi ha aquesta distinció. I per tant, tots dos heu assenyalat que potser no forçosament el periodisme nodreix la literatura, com el cas de Miquel Paiolí, o que no hi ha una continuïtat entre això que deies tu, molt ben dit i molt gràficament dit, dels diaris de dia i els diaris de nit, que aquesta em sembla que és una expressió que repetirem alguna vegada, però sí que hi ha també elements comuns. I un, tu has utilitzat una paraula, una expressió que és una mirada moral sobre la realitat, i això sí que hi és a tots dos, no? I tu has potser puntualitzant o has exemplificat aquesta mirada moral, que això que has explicat molt bé, de l'antipedanteria i la no vacuïtat, entès això? No? Mm-hmm. És a dir, la... potser també diria l'antifrivolitat, no? Potser jo vull dir com a autor, com a escriptor, és antifrivol, no? I això és un element que potser també la literatura catalana dels anys 80-90 també el distingia, eh? I el diferenciava. Ho has parlat de Monzó, i de Monzó i tota una sèrie d'escriptors fan de la frivolitat, tema literari. No?
Aquests articles, un d'aquests articles que surt a la vista de Girona, de Joan Merino, em sembla que diu que a mi que diu que ell sembla un home d'abans. Sent un home d'ara, sent un home d'abans, pel que tenia com físicament o de tracte, em sembla que és un xoc que diu que és aplicable amb el concepte de literatura. Que era una època que hem de recordar que hi ha unes valeïtats, diguem, de postmodernes, que encara si s'ha quedat a tot de molt reiades de la història de la literatura, i a mi ja ho he dit, no?
No. Per tant, la mirada moral no s'improvisa. És producte d'una reflexió no només existencial o vital, sinó també sobre quina posició i quina actitud adoptes davant de la literatura, i en aquest cas, de la literatura catalana.
Jo, en fi, el concepte de mirada moral, sobre això també seguida, i per això la idea de la memòria moral és principal. I la memòria moral ve d'un passatge de Quadern Gris, però no sé, ara no sé com se'n va en Gris, el cas és que... Sí, és de Quadern Gris, un fragment datat, un recomendat, com us ho he dit, el 4 d'octubre del 18. I reconstruïs una tertúlia, o anar a uns records que tenia d'una tertúlia que anava a sucar, i bàsicament la idea de memòria moral la defineix per la por a perdre el que estem. Llavors, la mirada moral, que hi ha la memòria moral precisament aquesta idea de veritat que hi ha darrere de les coses que sabem que podem perdre. Tu parlaves de la relació amb la mort, que és molt complicada sempre,
No,
diferents, i allò que he estudiat ara i tornant de Pla a Miquel, Jo he assenyalat això perquè davant d'una escriptura com la de Pla, en el mateix redós, de què fas? Tenim una sensibilitat en certa manera semblant, perquè el gust per la terra, per el que està mirant, per el que viu, per l'ocell, per l'animalet aquell que viu, per l'arbre, totes aquestes coses s'han semblat amb el tant de l'estat. I jo sempre dic tot el Pla, Josep i Pla, quan parla de Josep, sempre Pla. I això es va fent, però jo el que volia assenyalar és que, a diferència de molta altra gent, el que l'imita, ell no, ell estudia bé. Miquel estudia això i diu, això... I va profunditzant en alguns llocs que el Pla havia assenyalat sense d'una manera més o menys així de passada, i diu, no, això. O jo dic que aprofundeix en els socs, que havia fet el pare en un moment. Aquesta va anar a la cura de tots dos, no? Vaig aquí.
Jo crec que s'ha posat en certa d'això que dius, però jo el que comentava jo abans, i és que això que s'ha fet, és escriure sobre aquest entorn, aquest paisatge, i Pla ja ho ha fet. I a partir d'aquí, bueno, com a gent ja no ho ha fet.
S'exacte, sí.
De les cabanes, Pla, ho dic, tu també.
No, això que has dit tu ara, Josep Maria, que ho havia dit, ho ha escrit l'Immanuel, no? El Miquel Collomí, que era un home d'avui, però que semblava un home d'abans. Però és igual, m'agafo d'aquesta expressió, no? Perquè, clar,
un home d'avui... L'Eia positiva.
Sí, sí, sí.
No, no, jo no crec.
Això assegura la permanència, no? Però sí que
volia
dir que...
Mai no se m'han esborrat algunes de les primeres impressions que vaig tenir amb Miguel, perquè cada cop que el veia o el llegia se'm renovaven i així el llegia l'honestetat, l'humor fi i penetrant, l'esperit crític, el sentit moral i aquella mirada distanciada que a partir d'un moment vaig imaginar com algú observava la societat des d'un lloc propi. Era d'aquesta època, però de vegades semblava que no.
Però, és a dir, ara també tinc una paraula sense cap, però és un judici d'intencions, no? Hi ha un imaginari, en el cas d'en Rigolí, Monté, Pla, Estendal, Lampedusa, Bassani, conservador, diguem-ne. No ho dic descriptiu, no ho dic des de cap prejudici ideològic. És a dir, que hi ha una mena de valoració d'una sèrie d'elements que són més el de la permanència en el pas del temps que no pas les innovacions o les novetats o els trencaments o les ruptures, no? I...
Clar, també.
Sí, sí, clar, això.
Si no fos terra, no passarà un llibre.
Fosté, no? És a dir, però el seu imaginari literari, la seva biblioteca, és una biblioteca d'autors conservadors, molt bons tots. I això també el singularitza molt de tota la seva generació. I Proust, també, no? Que si poses Proust, també, Montaigne,
i dins del mar, diguem-ne, de la llatinitat, sobretot. És a dir, les llengües italianes, francès, portuguès, espanyol, català. És aquell el seu mar, sense que això no tingui en compte el que sigui la pàtria de la literatura, que és universal, no? Vull dir, l'escriptor és la pàtria, en definitiva, és la i d'una llengua pròpia. Quan tu has dit això de la llengua, que és evident que Pla ho diu molt bé, però diu les dues coses, que Pla entra en els franquistes, però que al mateix temps aquesta finalitat a la llengua pròpia és el que fa perquè...
I deixi dir això el 46 perquè ha entrat...
Perfecte, això, però ell també podia jugar...
I no diu.
Potser no ho diu, una altra gent que no va dir res, i fins als 60 o 70 no van escriure ningú molt. Aleshores, clar, és aquesta, com diria, no és ambigua, és aquesta gran força de l'arreglament en la pròpia tradició, en allò que ha estat el llenguatge, perquè al final la nostra comunicació és aquesta, a través del llenguatge. I quan canvies, segons i com, t'estàs desdint a tot el que ets tu mateix, no? Aquesta cosa tan... que a mi sembla que no em parla ningú i que és igual, que ja puc parlar la ràdio catalana, no bueno, estan en aquest país així, sembla normal, i canvia l'escriptura, això encara es manté, i està bé. I això, els tots dos,
sí.
quan hi ha el pare de l'Ampla, està parlant del cert, de ser que s'ha de ser, clar. Això és una impressió que tinc quan te vull llegir, sí.
I això que deies tu, jo penso que em sembla que també ho diu en algun moment a mi. Crec que recordar que fa molta referència, no sé si explícit o no, el tipus de textualisme dels 70, sobretot, 70 i 80, francès, sobretot, no recordo quin moment diu, però... sí, moltes elucubracions sobre la llengua, molts invents, moltes maneres de destruir el moment del 68 i després va, en fi, convenia destruir el nord d'obra, que el nord d'obra no és aquí, sinó que és a fora, etc. Però després has d'explicar la història.
Sí.
No? I des d'aquest concepte de conservadorisme literari també en podríem dir classicisme. No? En el sentit que veu d'aquestes fonts que sap que són segures, que sap que... I no crec que tampoc en digueu, i menys en els primers detalls, tingués aquesta sensació de transcendència personal, eh? De dir, no em faré això, d'aquesta no em faré això, perquè el concepte que tenia de literatura justament era aquesta conjunció de, i això si volem en algun moment, de la, sobretot la banda novel·lística, de l'arquitecte que construeix la casa i al mateix temps de l'artesà que amb una llengua fina i esmolada fa que aquell edifici tingui un sentit. Aquesta combinació de la història, de la trama, en combinació amb la absolutament cosa bàsica de literatura, que és la llengua, fa que jo crec que fa que s'allunyi d'experiments.
Perquè hi ha un conservadorisme, eh? Dic, un tema d'escriure. Per exemple, Cera, que és una novel·la que a mi em va agradar molt, però em agrada molt més com no l'escriure llegir. Però Cera, les pàgines magnífiques que has llegit del final de Cera, són també una visió per part del narrador, que no és el que ho dic, no? El narrador molt conservadora, és a dir, el progrés és vist, és picàstic. Les últimes pàgines de la novel·la són molt tenses, eh? Les hauríem de llegir amb llegir en calma, perquè hi ha una tensió, hi ha una, fins i tot si m'ho una mala llet, continguda, important, en el sentit de dir, bé, el temps va passant i ho va destruint.
I com una mena de... Sí, sí, està bé. És una tradició antimodal, en el fons, que al darrere que és que era la noia moral, això ho estem perdent. I què estem perdent a més a més de matèria i material? Sí, la idea de relació. Algun dia, encara no hi ha dubte, continuarem a intentar el temps, anem millor, el meu interès ja no està, amb la mica que hi havia, si comentava que hi havia una mica per avui, és que hi havia un defensor de la Maria Duque perquè havia estat de llegenda. I no sé si que no. La Maria Duque té una data de construcció, que l'han desmolit. Tot una data de construcció. Ningú pot decidir que s'ha de salvar perquè sempre està allà, perquè no sé. A partir d'aquí, el que compta és, a l'hora d'entendre aquests processos, i em sembla que té aquí la qüestió, i tinc una relació que hi va anar.
El pas per la vida és efímer, i vull dir que ell volia deixar a la petjada a partir de la feina, no del que va viure i el que va compartir, sinó finalment crec que sí que hauria de tenir una transcendència. Em sembla. I a més, jo crec que Miquel era molt pulcre, a diferència del Pla, com això és segurament pulcre. Jo crec que Miquel era molt pulcre, molt. Vull dir que era un home molt racional, sabia el que feia, quan ho feia, per què ho feia, qui ho feia. No es casava ningú, ja ho sabeu, no tenia capelletes, no. Era un home lliure, em sembla. I la mort ja és constant, ja és present, com a argument literari. La terra, les eines, recordant els avis, les eines que va fer servir l'avi, el pare... O sigui, això forma part també del seu punt de visió per crear l'enterrament de la Maria Xica. En fi, és que la mort ja és present. Però jo crec com un argument literari més.
no les entrades del dietari en diu com te veig l'èxit. I que fa la comparació entre com és que aquests triomfen, no ho diu directament, no? El que és com...
Parla de Sánchez
Pinyol? Sí, no, no, Sánchez Pinyol que deu estar retratat. I però li diu una cosa que lliga molt, això que dius tu, més enllà de l'anècdota aquesta. Diu, el goig íntim d'haver aconseguit una obra que s'acosta al que pretenia. Si és que hi ha arribat aquest consell, parla d'una tercera persona, i no pateix el mal de la insatisfacció constant que li impedeix reconèixer, l'autor de talent ha de procurar no amargar-se ni esdevenir un ressentit, no deixar-se ferir per la decepció i adoptar una actitud tan serena com pugui. Algú que escriu això és conscient íntimament que està fent una altra cosa, diferent de vendre 100, 200 o 20.000 exemplars. I lliga molt amb això.
Algú més vol intervenir o té ganes de dir alguna cosa?
Jo penso que és començant amb la lluita i tornant a la relectura d'un Miquel realment amb aquesta transcendència que dèiem, no? El sol fet que hagin pensat de fer un acte en què comparis amb Miquel Pedro i amb Josep Pla i realment puguis fer-ho, ho facis amb totes les de la llei i funcioni, és el millor lògic que es pot fer de Miquel Pedro. És a dir, és una cosa que pensem, i que Miquel Pedro li destaquen aquí conversant d'això, em sembla que si algú no ho sabia, que és una concreció de la transcendència que té i que tindrà molt temps de Miquel.
Hi ha una altra cosa que el Fuster diu del senyor Pla, i que el senyor Pla sembla que no li va fer molta gràcia, i que jo crec que també el Miquel ho és, que li diu Grafón, i el Miquel també. De l'escriptura és el que importa.
Molt bé, doncs.
És que aquest després estava llegint, jo ja l'he llegit en anglès. I crec que tenim la mitja sort de que hem assistit o haver assistit en temps real a lo que els sociotutes. Ara, també això té obligacions. Posem la màscara de l'acadèmia de la universitat i entre tots el que hem de fer un esforç que no serà fàcil és també que aquesta afirmació que Miquel Pedro és un clàssic sigui documentat, editat-lo bé, documentat-lo bé, hem de fer crítiques sobre Miquel Pedro i hem de posar una relació amb el conjunt de lectures que hem posat en la gent per escriure, tot això és per ser constant. Per nosaltres no quedarà, sobretot segur, però afortunadament, però jo ho poso molt fàcil. Però, clar, algun dia podrem dir, el primer dia que em sona va dir Miquel Pedro és un clàssic, jo hi era. Crec que avui és un important, no sé què el Pedro hi,